us ofereix aquest espai.
Són les 5 de la tarda, 11 minuts, tal com li he dit abans, senyor Marcelí, parlem d'Ulisses, l'Orca Ulisses. Un curtmetratge de producció catalana s'ha colat a la cursa per aconseguir el Premi Goya en la seva categoria. I a més, ho fa molt ben posicionat després d'haver estat premiat en alguns dels millors festivals del circuit. És un curt que té un protagonista que, com deia, més l'Orca Ulisses. Marc Serra, bona tarda.
Bona tarda. Estem parlant d'un petit documental que a través de sons, imatges i documents de l'època recorda l'arribada de l'Orca Ulisses al Zoo de Barcelona, les condicions amb les que va viure i el seu posterior trasllat al SeaWorld de San Diego. I ho fa seguint les emocions de qui va ser el seu cuidador, un home que va decidir fer un gir radical en la seva vida i que va passar de ser el cuidador i entrenador de l'Ulisses a convertir-se en un ferm defensor de l'alliberament dels animals en captivitat. A més, aquest curtmetratge conté un moment únic i inèdit que posa la pell de gallina, i que ara us ho explicarem, i és el retrobament 25 anys després entre l'Orca Ulisses i el seu cuidador. Precisament ell és un dels convidats que avui ens acompanya per explicar-nos tota aquesta experiència, que és l'Albert López. Albert, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies
bona tarda,
per acompanyar-nos. I al seu costat el director d'Ulisses, que és el Joan Bové. Joan, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Felicitats pel documental. Un documental, senyor Marcelí, diferent dels que estem acostumats
sí,
a veure.
Sí, perquè jo em vaig entristir molt quan va marxar l'Orca Ulisses.
Ara li explicarem, perquè és un documental que no hi ha moltes declaracions, sí que hi ha moltes imatges de record amb una gran feina de recerca, i també es veuen les emocions de l'Albert i com va canviar la seva manera de viure i de veure tot el que està passant. Jo no sé, Joan, si estem parlant, com deia abans el senyor Marcelí, d'un efecte, hi ha l'efecte Ulisses o l'efecte Floquet. Per què parlem d'Ulisses i tothom? Hòstia, Ulisses. Ho has detectat en el documental, suposo, no, també?
Jo crec que Ulisses va ser un símbol del Zoo de Barcelona, junt amb el Floquet de Neu, i jo a la història vaig arribar des que era nin, perquè era quan era petit anava al zoo a l'escola, amb els meus pares. No et plantejaves la idoneïtat o no de veure aquell animal allà en captivitat, i no va ser fins molt més tard que m'ho vaig començar a plantejar. I la idea del documental, bàsicament, és fer reflexionar l'espectador sobre aquest fet, no? Sobre com els éssers humans tractem els altres éssers vius. En aquest cas, l'orca, un orca amb un nom molt potent com és Ulisses, i la seva odissea al llarg de 41 anys en captivitat que es compleixen aquest divendres, just el 19 de novembre, i un poc l'idea era aquesta, és a dir, que l'espectador al final amb aquestes imatges pugui reflexionar sobre aquest fet.
El documental ens ensenya el que se suposa que estava passant i el que segurament estava passant en realitat a través de l'orca i a través de l'Albert. Jo no sé, Albert, si de l'orca, que la recordem amb molt de carinyo, ara en parlàvem amb micròfon tancat, de quan l'anàvem a veure i dels records que generava, si se'ns ha explicat tota la veritat de tot el que ha passat amb l'Ulisses.
Bé, segurament tota la veritat mai s'explicarà, però respecte, si refereixes a respecte com és que se'n va anar i no ha tornat, bé, era una cosa que se'n va anar per un motiu, perquè aquí no podia estar més. No s'ha fet, no s'ha canviat, seguim tenint un dofinari en el zoo de Barcelona que es va construir, si no vaig errat, l'any 68 o per ahir. Per tant, no compleix cap dels estàndards, ni tan sols per tenir-hi un dofí. Doncs com podem pretendre que torni una orca que se'n va anar perquè ja no hi cabia?
Però ens ho van prometre.
Ens van dir que tornaria. És això que ens en pots dir?
Ens van enganyar.
El programa és sobre l'orc, no sobre política, oi?
és de tot, es barreja tot en aquest cas.
Bueno, és que ara que dius això, Albert, amb el Zoo de Barcelona s'ha fet molta política.
Exacte.
Molta. S'ha utilitzat molt el Zoo de Barcelona, molt, clar, per fer política.
Penseu que el Zoo de Barcelona és un zoo, és un dels pocs zoos que hi ha aquí a Espanya. Vull dir que encara aquí a Espanya, perquè malauradament encara hi som, però és públic. I com és públic, els diners no importen. Econòmicament el zoo és un forat immens que es nodreix només gràcies a que es va construir BCM i tot el que surt de la zona blava va patar el zoo. Però el diner que realment dona el zoo és un diner polític. El regidor de turno, l'alcalde de turno, l'alcaldessa de turno, es fa les seves maquillatges ecològics a través del zoo, no? És el diner, és un tema purament polític.
Jo només et preguntava si quan ens van dir que tornaria allò ens ho deien de tot cor o ens van enredar una mica.
Jo estic més que convençut, i crec que tothom que ens està sentint ara està més que convençut, que ens van enredar, o sigui, ens van entabanar un cop més.
Perquè ens van dir que si no tornava l'Ulisses tornaria una cria.
Sí, però...
Bueno, però clar, com vols que torni si no hi ha... Si l'Albert és el que diu, que hi ha un dofinari que no és acceptable ni per un dofí.
Sí, i, i els anys que s'hi va estar l'Ulisses.
Sí, sí. Bueno, l'Ulisses i els dofins que hi ha ara. Sí, sí. Perquè, si no recordo malament, encara n'hi ha.
No, encara no, ja no n'hi ha.
Ah, ja no n'hi ha, ja està? No,
però també preguntem-nos on són aquests dofins.
On són?
No han anat a cap santuari, ni... No són en un altre camp de concentració per animals, no? S'han venut o s'han portat a un altre lloc, no? Perquè l'associació, la EASA, Associació Europea de Zoos i Aquaris, va pressionar el zoo perquè no els alliberessin, no els fessin cap bestiesa d'aquestes. I llavors els van dur a un altre...
Ja. Bueno, alguns d'ells, recordo quan vaig estar a l'Oceanogràfic, alguns d'ells et deien que venien de Barcelona. Alguns, però parlo de fa ja uns quants anys.
La història de l'Ulisses a Barcelona, com veieu, té moltes derivades, moltes derivades, l'Albert parla molt clar. Comença uns quants anys abans, això ho explica el documental, i expliqueu com va anar per a l'Ulisses al Zoo de Barcelona.
El Zoo de Barcelona ha recibido a un nuevo invitado, la orca Ulisses. La orca Ulisses es un espectacular ejemplar de 4 años de edad que fue capturada hace 2 años por el barco Mati en aguas de Islandia. En el traslado de la orca Ulisses desde Río León Safari en Vendrell, Tarragona, al zoológico de Barcelona, se mantuvo al animal durante 3 horas aproximadamente fuera del agua.
Río León Safari, eh? Jo és una cosa que no sabia que havia vingut d'allà, del Vendrell, no me'n recordava.
És a dir, que l'orca la va comprar Río León Safari i després... O com va néixer? L'Albert em diu que no. A veure, expliqueu-ho.
Explica.
No, bàsicament... Perquè com és que feia Río León Safari l'orca?
Va néixer en llibertat a l'any 78 i el 19 de novembre del 80 la van capturar un tal Brian Hunt, que el nom... Notareu aquí la gràcia del cognom. I la va llogar, no?, el Río León Safari, i va estar allà 3 anys, fins a l'any 83, que és quan finalment ve aquí el Zoo de Barcelona. I
llavors, perquè no pagaven el lloguer. Llavors la volia tornar a endur, i va ser quan Barcelona va aprofitar, va dir, ja que tenim una orca aquí, ja paguem nosaltres el lloguer, i la vam tenir.
La percepció...
Cada cop que sabem més coses, és més depriment.
No deixava de ser una mercaderia, no? Una mercaderia no? Això que parlem de lloguers, de sessions... Sí, sí. És un animal, però sembla que estiguem parlant d'una casa, d'un pis o d'un cotxe. No?
I el públic, que viu aquesta realitat d'una manera molt diferent, crec que afortunadament la percepció de la gent ha anat canviant al llarg dels anys. Crec que el documental també vol reflexionar sobre aquesta història, perquè en aquest fragment que hem escoltat, l'orca Ulisses era rebuda al zoo com una estrella, no? O sigui, ara plantegem-nos què passaria si això passés en aquest moment.
Totalment. Ara, escoltant un altre cop aquest tall, que és una cosa d'arxiu que vam trobar d'aquell any, és una cosa com molt infantil, no? Sempre s'infantilitza aquests animals, igual que es feia amb el floquet de neu o amb altres animals que han tingut certa repercussió. I una cosa curiosa, quan estava investigant a l'hora de buscar imatges d'aquell trasllat de l'any 94 de l'orca Ulisses al SeaWorld de San Diego als Estats Units, el que em va sobtar és que pràcticament no vaig trobar cap notícia sobre veus contràries a la captivitat dels animals. Van fer una petita notícia on sortia un grup de gent, potser eren 20 o 30 persones que estaven a fora del zoo protestant, però va ser com una notícia anecdòtica i no hi havia cap veu discordant cap a aquest tema. Jo crec que si això passés avui dia, 2021, els zoos segueixen existint i, com dèiem, segueixen omplint estadis i segueixen...
Ara parlarem de l'efecte Blackfish.
De l'efecte Blackfish, però sí que és veritat que almenys hi ha una consciència social i almenys es plantejaria aquest tema, no?, de la idoneïtat o no de tenir animals en captivitat.
En el moment en què des de Río León Safari va parar aquí l'Ulisses, aquella piscina ja estava mal preparada des de l'inici?
Sí, sí, òbviament ja no complia estàndards, pels estàndards d'aquella època.
En quin moment vas entrar a treballar amb l'Ulisses i a conèixer l'Ulisses?
Bé, jo vaig entrar al zoo molt abans, vaig entrar l'any 78 i sempre és una cosa que sempre explico, però perquè és la que va passar i la tornaré a explicar. La primera feina que vaig fer al zoo va ser assassinar, o sigui, sacrificar un dingo, un gos australià. Quan vaig preguntar per què ho fèiem, em van dir que era perquè no hi havia instal·lació. Que aquell mateix dia, el primer dia de la primera feina que vaig fer al zoo, me'n vaig adonar que l'últim lloc on podies treballar si t'agradaven els animals era un zoo. Molta gent em pregunta per què no te'n vas anar. Bé, doncs, perquè jo soc del tarannà que prefereixo quedar-me i intentar canviar les coses que no pas deixar que les coses estiguin com estan, de malament, no? Ho vaig intentar 30 anys i al final, doncs, va acabar malament. Com vaig anar a petar l'Ulisses? Doncs per cadira de xeripa, no? un exentrenador de dofins, es va cansar, jo estava treballant, jo era una mena de doctor muerte, era el que sacrificava animals i tot això, i em va demanar el canvi de la secció i li vaig donar el canvi amb ell. Al poc temps va arribar l'Ulisses, me'l van assignant a mi i així com va anar.
I l'objectiu era distreure'ns, els visitants, perquè nosaltres anàvem allà i veiem els dofins, veiem l'Ulisses com saltava, aquest era l'objectiu.
Aquest és l'objectiu que és real, la distracció i la immediatesa de jo vull veure una orca, vaig, pago i la veig. El suposat, el que et venen, és el de l'educació ambiental i l'educació contra els animals. Moltes vegades quan faig conferències ho explico, i un cop preguntes a la sala quanta gent ha generat el zoo, el 100% aixeca la mà i els hi poses una fotografia d'una mallarenga, una mallarenga blava, una mallarenga carbonera, és igual. Ningú sap què és. I és un ocell que veus constantment només a la ciutat, ja no et dic si vius a camp. Bé, doncs, on està la funció educativa? Això sí, saben distingir un tigre de Bengala d'un tigre de no sé on, un nyú de no sé què, un nyú de no sé quantos. Però quina és l'educació ambiental que volem donar als nostres fills si no saben, no són capaços ni de reconèixer els quatre ocells que tenen davant, no?
Ara us posem un document que surt en el documental i que són precisament aquests exercicis que vèiem, i no sé si el protagonista ets tu o no, perquè des de l'any 84 fins ara...
Pot ser.
Tots hem anat canviant molt el pas del temps, però vaja, són els exercicis que vèiem quan anàvem a l'aquàrium.
Perfecto, lleno de energía y vitalidad está el cantar de un tíxer.
Molt bé,
ara sí, ara tens que saludar a un
nadador. Allò de saludar amb l'aleta...
Bienvenida...
Amb els dos idiomes que ho fa la narració, sí, eh? Sí. Català i castellà. I això nosaltres ho vèiem, ara vist en perspectiva, d'una manera molt innocent, i gràcies a testimonis com el de l'Albert entenem quina era la situació. El documental també recupereu unes imatges de l'any 94, ja amb l'Albert com a cuidador, on es veu un salt que fa l'Ulisses, que el que fa és et ve a agafar un peix que tens a la boca. Salta i sí, t'agafa.
Allò era molt bonic.
Però aquí el Joan ha col·locat en el documental una imatge que és des de sota, i es veu que quan l'Ulisses cau, després de fer aquest salt, sí, hòstia, té molt poc marge per la caiguda. És que pràcticament toca amb el cul al fons de la piscina. És tremenda, aquesta imatge.
Sí. A part, és una imatge, quan es veuen aquestes imatges subaquàtiques de l'Aquarama, d'on estava Ulisses aquí a Barcelona, que és com molt decadent. Hi ha com tot un verdet. Es veuen com les... No sé exactament si són els filtres de la piscina, però ja és com una cosa molt brutalista, no? És una cosa molt... I realment contrasta amb aquesta imatge infantil i alegre que tens a dalt a la superfície i la que hi ha sota l'aigua, el que no es veu, no? A les profunditats.
I tu veies que jo no anava bé, però no et feia cas ningú.
No, ho veus que no va bé, i el que fas és intentar això, que els animals estiguin el millor possible. Quan es produeix el divorci, quan recordo que va morir una femella, la Moana, una femella de dofí, i va deixar un petit, el que era en Tomai, va deixar el petit que encara no menjava. Llavors, els dofins no saben menjar instintivament, han d'aprendre a menjar. Jo vaig proposar tota una sèrie de protocols per fer que implicaven suspendre les exhibicions 5 dies, juntament amb el departament veterinari en aquell moment. I gerència ens va dir que no es podien suspendre les exhibicions i que si s'havia de morir total era un mascle, si es moria, doncs que es morís. Allí va ser on vaig dir, prou, ja no puc més, no? Que a partir d'aquell moment ja no calles, ja comences a fer això. Un dia presentes un informe de l'estat de tot com està tot de malament, gerència, i el vaig presentar a les 12 del migdia. A les 2 de la tarda em va donar la carta d'acomiadament. Segons el meu advocat, diu que era molt dolent, perquè clar, la llista era interminable de coses. Diu, només els hi ha faltat acoso sexual a menors o alguna cosa així. Sí, i van posar tot el que van poder i per això em van fer fora.
Jo no vull que transmetre la sensació que el documental és trist, perquè hi ha coses molt maques. Per exemple, la teva relació amb l'Ulisses està molt ben explicada en moltes imatges, una relació única. I escolta, expliques una cosa que jo no t'havia sentit mai en el documental. Anava a posar l'àudio, però ja que et tenim aquí, prefereixo preguntar-t'ho. Que l'Ulisses et va salvar la vida 2 vegades, expliques.
Ai. Sí, bé, com explico en el documental, vaig anar... S'havia de fer una reparació dins del tanc, vaig aprofitar una tarda que estava treballant de guàrdia, em vaig posar... Vaig cometre l'error de posar-me molt de plom dins del traje de goma i vaig baixar a baix a arreglar el que s'havia d'arreglar. Llavors les ampolles d'aire comprimit no són com les d'ara. Ara ha canviat tot, precisament per accidents com aquell. Duien una planca que se'n diu reserva, se'n deia reserva. Jo no em vaig assegurar que ja estava tirada. Clar, quan et quedes sense aire, tiraves la reserva i et queda una mica d'aire per poder sortir i per fer el que sigui. Jo ja la tenia tirada i, per tant, no
hi havia reserva. No hi havia aire.
Vaig intentar sortir com vaig poder, però no portava ni aletes i anava amb molt lluny de plom dins del trago. Per tant, no podia sortir. I va ser l'Ulisses qui es va posar al costat, el vaig agafar i em va treure fins a la plataforma.
Fixa't.
La segona vegada va ser l'endemà.
Hòstia, noi.
Quan em vaig tornar
quina
a posar...
Quina mala setmana,
No, em vaig tornar a posar a l'aigua. Amb un altre cop vaig ajudar, perquè llavors ja no ho vaig fer sol, perquè un altre dels errors que vaig cometre és que ho vaig fer sol. L'endemà em vaig posar, quan el submarinista professional estava treballant, em vaig tornar a posar tot l'equip amb seguretat, sense ploma dins ni res, em vaig tirar l'aigua i l'Ulisses em va mossegar dues vegades. I jo no ho entenia, dic, què passa? Vaig sortir de l'aigua, vaig tornar a entrar... una mossegada que era prou forta com perquè sortís de l'aigua, però la cama encara la tinc, va ser a la cama. I jo no ho vaig entendre, vaig treure el traje, vaig dir, bueno, mentre l'altre treballa, em vaig treure tot l'equip d'immersió i vaig dir, jo ja treballo amb aquest animal, no li puc agafar por. Vaig començar a tocar-lo i tot i em va deixar, em vaig ficar a l'aigua i vaig estar, i vam estar nedant junts. Clar, jo no entenia què havia passat. Aquí va ser un altre company que em va dir, a veure, si el dia abans, amb tota aquesta parafernàlia que s'hi ve a la Palmes, com te diu, que t'ho va fer entendre ben clar, que no t'havies de posar amb allò. I ja em vaig fer un fart de plorar, que no us ho podeu ni imaginar.
Sí, sí. 9 de febrer del 94, després de l'últim espectacle de l'Ulisses al Zoo, realitza el seu trasllat cap a la seva nova casa i definitiva, segons ha quedat claríssim, al SeaWorld de San Diego. Al documental recupereu imatges de l'interior d'aquell jumbo, on l'Ulisses era la zona de càrrega dins una mena de contenidor, i us anàveu com tornant, no?, durant aquell viatge, perquè ensenyeu imatges al documental, ara baixo jo, ara pujo jo.
Sí, érem una quinzena de persones i ens anàvem tornant al viatge, va durar unes... van ser unes 20 i pico d'hores en total de vol, durien ser sobre unes 18, 19, 20 hores, i ens anàvem tornant perquè l'havies d'anar mullant, l'havies d'anar perquè no li puges la temperatura.
Es veu també el procés d'adaptació, perquè l'Ulisses arriba evidentment a una nova casa, i un moment que també queda enregistrat i apareix en el documental és el moment de la separació de l'adéu entre l'Albert i l'Ulisses.
Bueno, em vaig...
Fins quan estàs aquí, tu?
Fins que s'adapti. Fins que s'hagi acabat tot. No me n'aniré fins que no el vegi tranquil i nedant i tot. Que suposo que serà ben aviat.
Aquella és l'última vegada que el vas veure?
No.
Vas tornar-hi més vegades, eh?
No, seguia...
No, perquè tu et vas quedar, ho acabes de dir, no?
Sí, em vaig quedar uns dies més. Aquella concreta no va ser l'última imatge, però... Després, l'any següent, hi vam tornar amb la Fina Brunet, vam fer un documental, un directe...
És boníssim, que surt el documental. TV3 va retransmetre una actuació de l'Ulisses al SeaWorld.
En directe. Va ser molt bèstia.
Com han canviat les coses, eh? Aquí hi ha una cosa que hem d'explicar, i ho anunciava abans. El documental el tanqueu molt bé, no ho desvetllarem tot perquè la gent el vagi a veure, clar. Però tu li fas una proposta que suposo que en aquell moment devia ser tremenda en l'Albert, no? Com va aquest tema?
Clar, l'Albert, l'any 95 va ser l'última vegada que l'havia vist, fins que jo li vaig proposar, el vaig trucar un dia, el vaig proposar que si tornaria a veure l'Ulisses 25 anys després, als Estats Units. S'ho va pensar un parell de dies, però em va dir tot d'una que sí. És a dir, que hi va ser aquest viatge que el fem en paral·lel en el passat i en el present. És a dir, hi ha un viatge d'aquestes imatges d'arxiu d'aquest any 94, que ell va acompanyar-lo i el va tenir allà fins l'últim moment, i després aquest viatge va ser el 2019, ara ja fa 2 anys i mig, quan es complien aquests 25 anys, i per això creiem que les imatges parlaven per si soles i hi ha aquest muntatge en paral·lel tot el temps del passat i el present.
Abans parlàvem una cosa, micròfon tancat, que ara alcem a públic. Dèiem, home, l'impacte del Blackfish, aquest documental denunciant la situació de les orques i tal, va estar a punt d'acabar amb zoos i delfinaris i com el de San Diego, no? com el SeaWorld. Però què us veu trobar vosaltres? És a dir, està en decadència, SeaWorld?
Nosaltres hi vam anar-hi, parlàvem abans, hi vam anar un dimarts del mes de març, és a dir, un dia qualsevol, no era...
Dimarts del mes de març,
Un dimarts del mes de març, exacte. I estava ple a vessar, és a dir, que... I l'entrada no és econòmica, precisament. Vull dir que entenem que no sé si va fer la funció contrària a aquest documental, tot i que segurament la intenció era diferent, igual que el nostre, que pretenem conscienciar, però en el fons la gent segueix pagant per anar a veure aquests espectacles.
Quina vida té una orca? És a dir, quants anys té ara l'Ulisses? Ho sabeu, això?
Ara està amb 43 anys.
Però i quan pot viure?
80 anys, ben
què
bé.
Què dius?
Una orca normal, en llibertat, pot viure 80 anys.
O sigui, pot estar 80 anys en captivitat.
A veure, aquests animals en captivitat viuen menys, tot i que hi ha altres animals que en captivitat viuen més, perquè no estan exposats a les lluites entre mascles, etc. I llavors viuen més temps. Però això no és lo normal. Ulisses, diguéssim que ja ha passat, és un dels animals més longeus, no? És el més gran del món, en captivitat, l'orca més gran del món, i és probablement un dels més vells.
Una de les coses més que posa la pell de gallina és veure l'Albert, que ja ha tingut aquesta relació durant tants anys, el Seawall, rodejat de 5.000 persones, era allò, aquell escenari, hi havia aquell auditori, 5.000 persones, veient una actuació, veient l'Ulisses. En el documental no hi ha diàleg aquí, no dius res, hi ha un silenci més enllà del que sentim i el que veiem, que parla per si sol, no? Però m'agradaria preguntar-te què et passava pel cap
en aquell moment. La tristor és immensa, no és alegria de retrobar-te amb un amic, perquè primer no et deixen acostar, no et deixen tocar-lo, no et deixen fer res, no et deixen fer res que et pogués donar a entendre que m'havia reconegut, perquè fins i tot, i ho parlàvem abans, fins i tot jo no sabia si el reconeixeria. Havien passat 25 anys i, de fet, durant una estona vam estar pensant que era un altre dels que hi havia allà. I no. O sigui que no. Però el que et produeix és tristesa de veure que ell, doncs, amb tots aquests 25 anys, jo he canviat de vida, de lloc, de feina, he tingut fills, he tingut altres parelles, i ell ha estat només donant voltes durant 25 anys. I això realment és... O sigui, és trist.
Però no t'hi van deixar acostar?
Una miqueta, lo just a través del vidre de la...
Però ells ho sabien, que havies estat el seu entrenador, i és a dir, sí,
Joan,
vull dir, no que l'Albert era una persona del públic com qualsevol, sinó que tenia una relació molt especial amb Ulisses.
Els hi vam explicar, sabien que hi anàvem, i vull dir que estàvem gravant amb una càmera, no ens vam amagar en cap moment, i una de les responsables una de les caps d'entrenadors es va interessar bastant, li va fer bastanta gràcia la història, i no ens van dir res. És a dir, jo crec que tenen aquesta política, després d'això de Blackfish que comentàvem, que escolta'm, que no s'hi posen amb aquestes coses, és a dir, que no vam tenir cap problema, la veritat.
La descripció la deixarem, o sigui, ara us explicarem on poder veure el documental, però el moment tremendo és quan t'apropes al vidre. En aquell moment, jo ho explico, si cometo algun error em corregiu, en aquell moment en què l'Albert s'apropa al vidre, l'Ulisses no està tocant el vidre, està al centre de la piscina, i l'Ulisses se t'acosta.
Sí.
Què passa allà?
Bé, es va acostar i no sé, clar, no sap si et va reconèixer o no et va reconèixer. Nosaltres el que diem és que aquella escena no tampoc la volem explicar molt, perquè preferim
que la gent ho vegi.
La gent que ho vegi.
Exacte.
I que tregui les seves conclusions.
Ah, jo crec que sí, jo crec que sí. No ho explicaré, però l'Uli... Primer, el que ja he explicat, que l'Ulisses no està allà, és a dir, no està al costat del vidre i veu un senyor amb una barba blanca i pensa, calla, aquest tio igual em donarà un peix. No pensa això. Allà passa alguna cosa, perquè l'Ulisses, vull dir, va nedant, s'apropa al vidre, no explicarem què passa en aquell gest, que cadascú tregui les seves conclusions.
No sé, el Joan, com ho vas veure, tu, perquè tu estaves allà...
Jo estava just darrere l'Albert.
Per això ho dic, que, clar, tu ets allò, testimoni
darrere
de luxe.
I jo aquest moment sí que el que sé, a través de com vaig veure la mirada de l'Albert, és que ell sí que va sentir alguna cosa especial, i just aquella tarda, això va ser el migdia, aquella tarda sí que l'Albert estava realment tocat, o sigui, estava compungit, estava dolorit, no tant només per Ulisses i aquella trobada, sinó per les altres 9 orques, perquè allà en el Seawall de San Diego d'Estats Units n'hi ha 10 d'orques, i realment estava tocat aquell dia, sí.
Jo crec que només queda recomanar el documental, és un curtmetratge, tothom trobarà temps per veure'l.
A veure, on el podem veure? Què és el tema?
D'aquí poques setmanes, ja va estar una setmana a Filmin, d'aquí poques setmanes hi tornarà a ser, hi ha altres plataformes, i segurament també a TV3, perquè som participadors del documental, llavors bé, encara no tenim una data concreta, però en les següents setmanes anirem informant a xarxes, a través de les nostres xarxes, i informarem sobre...
A Filmin, que ens escolten molt, ja els hi direm que escolten, que s'afanyin. Bueno, sí, que el posin de seguida, que això la gent ho ha de voler veure.
O sigui, primer a Filmin.
Ja hi ha estat una setmana per un festival, sí, sí. I ara segurament hi tornarà. Sí.
I després, a TV3, tindrem l'ocasió, suposo que serà amb un sense ficció, no?
És més curt que el sense ficció, però bueno, segurament...
Cada sense ficció és una hora i mitja.
Bueno, ja veieu que dona per un especial, eh? Vull dir que es pot emetre el documental i xerrar d'un munt de coses que trobareu en aquest documental, en aquest curt. Albert López, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Per ser tan transparent i emocionar-nos tant en aquest documental, perquè és tremendo.
I gràcies per fer-vos ressò d'això, d'aquesta realitat, no? que encara queden animals en captivitat i que no tenen gaire sentit. O sigui, us ho agraeixo molt.
No, home, no, al contrari. Agraïts a vosaltres, que hàgiu vingut al programa.
I al Joan Bové també. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera. Gràcies.
Bueno, i recordar que estan allò Camí dels Goya.
Sí.
I Gaudí.
I Gaudí. Correcte.
Des d'aquí el que faci falta.
Exacte. Gràcies per venir, de veritat.
Moltes gràcies.
Fem una pausa de 4 minuts i mig i tornem. Fins ara.
Amb la tardor han arribat a l'illa noves botigues com Scalpers Dona, Blue Banana i el restaurant Curts en Gut. Acosta't a gaudir de totes les tendències de moda, dels teus restaurants preferits i la nova exposició 40 anys Rocola. Preparar-se per a la nova temporada és molt de l'illa.